Buscant en Nessi, capítol número 32. Això és Buscant en Nessi, el podcast on parlem d'Escòcia, dels seus paisatges, els seus costums i tradicions i de la seva gent. És un podcast que fem entre dos, el fem a distància. A Escòcia, a Inverness, hi ha en Santi Geriot. Santi, bon dia i bona hora.
Bon dia, Pere Andreu.
I a Barcelona, qui et parla? Pere Andreu Geriot. Avui el capítol, Santi, és, en certa manera, una petició popular, podríem dir així, perquè són uns quants oients que ens han demanat que parlis de fantasmes.
Sí. Home, a mi també m'agrada, eh? De fet,
jo
sóc un entusiasta de tot aquest tema així misteriós i de fantasmes. Aquí a Escòcia n'està ple i, de fet, m'ho he passat molt bé buscant informació i crec que també ens ho passarà molt bé fent el podcast.
D'entrada podem dir que Escòcia és terra de fantasmes.
Sí, Escòcia és terra de... Bé, no només de fantasmes, de coses paranormals, no? I figures misterioses i fins i tot fantàstiques, no? Com follets i mitologia gaèlica. Està tot molt barrejat. Però sí, sí, clar. Entre altres coses, com que hi ha tantes runes, tants castells, doncs hi ha molta mitologia sobre aquest aspecte.
Clar, ara parlaves dels castells, però també els paisatges, el clima, no? La boira, la pluja, tot plegat, diguem que és ideal com per generar històries de fantasmes. Perquè els fantasmes no existeixen, això ho hem de dir, no? O sí? Tu hi creus?
Home, jo cada dia em veig uns quants de fantasmes, però suposo que d'una altra etimologia. Sí que és veritat això que comentes, sobretot del temps. Jo, per exemple, clar, jo on visc a Inverness, visc a dalt d'un turó, a dalt d'una muntanya. I llavors, des d'on estem nosaltres, es veu tot l'estuari que voreja Inverness. Clar, què passa? Que pel matí, sobretot quan vaig a treballar, els núvols han baixat tant que tu veus tot clar, però just a l'estuari és... De fet, són els núvols, però dona una sensació fins i tot de boira fantasmagòrica, no? Que dius, hosti, no es veu res, no saps ni que hi ha aigua allà dins. I clar, tu ho penses ara, però clar, si ho penses fa 4 segles enrere, la gent potser tenia cabòries amb aquest tipus, m'entens, de meteorologia. I com bé dius, sí, sí, ajuda molt la típica boira o el típic bosc, m'entens, tot ple de molsa i, saps, amb el vent, les fulles, dona la sensació que tens alguna persona darrere teu que et segueix.
Però a més, clar, com sobretot a la zona on viviu vosaltres, hi ha poca gent, està poc habitada, i per tant aquestes sensacions es fan com més presents, no?
I tant. Hi ha vegades que vas pels llocs i no trobes a ningú amb quilòmetres i quilòmetres. Ara que comentes el tema, he trobat un altre llac que es diu el llac Moy, que està a prop d'un petit poblet de 4 cases que es diu Moy, i resulta que el tinc encara més a prop que el llac Ness, d'Inverness. Aquest llac està a uns 10 quilòmetres d'on estem nosaltres. I, de fet, hi ha un fantasma al mig del llac, hi ha una illeta amb una torre i resulta que aquest fantasma desapareix a la torre. I, bueno, però el que et vull dir és que jo vaig amb la Lola, la gossa, amb una caminata que ben bé són 6 milles, són uns 9 quilòmetres, ben bé són gairebé 3 hores caminant i no em trobo a cap persona. Zero.
Caram.
Sí, sí.
Escolta'm, a veure, fantasmes, ja has dit que n'hi ha una pila, per tant, amb un capítol no fem. Dius això, amb un capítol no ho ventilem, o sigui que com a mínim dos, no?
Sí. Volia fer, en principi, aquest capítol parlant de fantasmes que apareixen, doncs, ja sigui a llocs emblemàtics d'Escòcia o a boscos o a festivals o a qualsevol lloc.
Fantasmes d'exterior, no? Una mica?
Sí, perquè després volia fer un capítol a part, que el podríem fer al pròxim, parlant de fantasmes només que apareixen en castells.
Per on vols començar, Santi?
Doncs mira, començaria per Edimburg. Començaria pel castell, però no parlant del castell pròpiament, sinó que, bé, comentar-te que el castell sí que és un dels llocs més embruixats de tota Escòcia, però el castell d'Edimburg, de fet, està connectat a la Royal Mail. La Royal Mail és un carrer molt famós a Edimburg que connecta del castell a el que és el casc vell de la ciutat, val? I, com bé diu, té una milla. Llavors, el que van descobrir és que hi ha una xarxa de túnels per sota la Royal Mail, i quan van descobrir aquests túnels volien saber fins on arribava. Llavors, clar, com que estem a Escòcia, qui millor que un gaiter per anar tocant la gaita, i llavors amb el so de la gaita anar veient per on anava, no? Fins que la gaita ja sonava més lluny i va desaparèixer el gaiter.
Ah, i aquesta és la història?
Bé, de fet, el gaiter apareix, però jo crec que ningú l'ha vist. El que sí que se sent per sota terra és el so de la gaita, i es creu que és el gaiter que es va perdre i fins avui en dia va tocant la gaita pels túnels.
Caram, quina història.
Sí, i de fet, clar, no només està el gaiter, que el gaiter també se sent no només per els túnels de la Royal Mile, sinó també se sent per dins del castell d'Edimburg. Però del castell d'Edimburg, com ja t'he dit, ja parlarem al pròxim programa.
Bé, ja en tenim un, aquest fantasma barra gaiter. Ens movem d'Edimburg o anem a alguna altra banda?
No ens movem d'Edimburg. T'haig de comentar que de fantasmes gaiters en apareixeran un parell més.
O sigui, és una categoria de fantasma escocès, el fantasma gaiter, eh?
Home, el gaiter, com no, té que tindre fantasmes, sí.
I amb quil, si pot ser.
I amb quil, home, clar. Té que aparèixer amb l'estampa.
Amb la faldilla.
Sí, sí.
Si hi ha algú que s'ha enganxat al podcast i no sap què és el kill, expliquem que és la faldilla escocesa, la típica, eh?
Uh-huh. Molt bé. El següent fantasma que parlem apareix al Festival de Teatre d'Edimburg. Val? Llavors, si jo et dic que es diu que aquest fantasma era el famós il·lusionista Sigmund Neuberger, tu et quedaràs amb un pan de mas, no?
Un pan de mas i un pan de nas, sí, de les dues coses. Sí, perquè aquest senyor no el conec, no...
Val, un pan de nas. Però clar, si jo et dic que és el gran Lafayette, també et quedaràs igual, no?
Bastant igual, la veritat és que sí, però Lafayette deu ser famós, no, aquest nom?
Bé, de fet, a mi sí que em sona. El gran Lafayette era l'il·lusionista per excedència, el més famós de l'època. Parlo de finals del 1800 i començament del 1900. Doncs era el més famós, el més ben pagat, i el que feia doncs els espectacles més atrevits i més espectaculars de l'època. I llavors, per arribar a saber que apareix una silueta alta i fosca, s'ha d'explicar realment la història d'aquest bon senyor. I aquest bon senyor va fer una obra a Edimburg a principis del 1900, i enmig d'aquesta obra doncs se li va calar foc l'escenari. Llavors, al calar-s'hi foc, clar, la gent es pensava que era part de l'actuació, no? Fins que va veure que el seu cavall va començar a cremar. I llavors ell va anar a salvar-lo i va morir ell, va morir el cavall, i va morir ben bé una dotzena de treballadors que feien l'obra amb ell.
Ostres.
I llavors, clar, de cop i volta apareixia una silueta alta i fosca i es creu que és ell. I de fet apareix des del 2011, que s'ha creat el Festival del Gran Lafayette, i diuen que la silueta apareix quan es fa aquest festival.
I dius que això és pel Festival d'Edimburg, o sigui, ara a l'estiu, a l'agost.
No, aquest és el Festival de Teatre d'Edimburg. Està el Festival d'Edimburg, que òbviament també fan teatre, però fan més activitats. És com si diguessin...
El grec, no?
O el grec, o el sonar, o el Primavera Sound. Clar, són festivals de música, per exemple, amb aquest aspecte, però són diferents festivals.
Uh-huh. O sigui, és una mica grec, no?, el Festival d'Edimburg. però molt més gros que el grec, perquè realment em sembla que hi van milers i milers de persones a veure-la. Aquest any no sé com ho faran.
No, jo crec que... Bueno, ho sé, aquest any. L'any passat es va cancel·lar. Aquest any no ho sé com ho tenen. Jo diria que també es cancel·laria, però és molt... Bé, és increïble. El que passa que si no t'agrada a tu el Tomori, és difícil perquè hi ha molta gent. I no només són artistes que són convidats, sinó que també hi ha molt amateur. Hi ha molt amateur a tot arreu, a qualsevol cantonada trobes una persona fent el seu espectacle. Però és molt maco. Vull dir, quan tot això acabi, si Déu vol, jo sí que us recomano d'anar al Festival d'Edimburg, que és impressionant.
Bé, tenim el fantasma Gaité, aquest fantasma il·lusionista, el gran Lafayette, i bé, podríem deixar Edimburg i potser començar a viatjar pel país, no? O què?
Doncs no, encara no vull deixar Edimburg, mira.
Vaja, bé.
Estic entusiasmat amb...
Estàs molt edimburguès, ja ho veig.
Sí. Doncs ara et volia comentar el... Bé, es diu Greyfriars Bobby. I tu pensaràs, bé, aquest quin tipus de fantasma és? És un noble? És un artista? Doncs aquest fantasma era un gos.
Ah.
De fet, el Bobby se'l va morir al seu amo. Val? I va estar durant 14 anys anant cada dia a vetllar la tomba del seu amo, fins que el gos en si va morir el 1872. I a partir de llavors apareix com a fantasma. De fet, s'han fet pel·lícules, llibres, i fins i tot hi ha una escultura. Si vas al cementiri, veus una escultura gran d'un gos. Bé, hi ha guia turística també per anar a veure'l.
Caram, veig que la cosa està com molt repartida i hi ha personatges de tot tipus.
De tot tipus i de tota mena. El que era curiós és que el gos anés durant 14 anys seguits.
I tant.
Anar a vetllar a la tomba del seu amo.
Però això ja ho tenen els animals, eh? Especialment els gossos.
Sí.
Segur que no és l'únic cas... Bé, hem sentit parlar d'aquelles històries d'un gos que es perd i viu a milers de quilòmetres de casa seva i acaba trobant, no sap com, el camí per tornar a casa, no? Vull dir que realment els animals, i els gossos especialment, tenen aquest sentit tan, tan únic.
I tant.
Va, què més? Més fantasmes, sisplau.
Vinga, ara sí que ens movem ja d'Edimburg i anem al costat de casa. Anem a la batalla de Culloden, la famosa batalla de Culloden, que l'altre dia anava caminant amb un amic, el Kevin Anderson. Clar, jo li comentava que fem un podcast per la gent a Catalunya, que sàpiga com és la gent i la cultura i el paisatge i la història d'Escòcia. Llavors em va comentar, ostres, podries comentar-los la matança de la vall de la Glencoe i podríem fer un episodi, una vegada parlem de la batalla de Culloden, perquè aquesta és una altra batalla que et dona a veure de que no només els catalans estem barallats entre nosaltres, sinó que els escocesos, durant segles, han estat barallats entre ells també, m'entens? Vull dir, és una batalla entre dos clans, un clan va a favor de la monarquia, l'altre clan no. I llavors és molt interessant de veure a l'escocès en si, no va tan unificat com nosaltres ens podem pensar.
Mm-hmm. Bé, doncs escolta, me l'apuntem. Aquest parell de capítols que hem de fer, el de la batalla de Culloden ja estava pendent, com el tema dels clans també està pendent, però deies que allà hi ha un fantasma, a Culloden?
Sí, Culloden n'hi ha molts fantasmes. Culloden, la batalla de Culloden va ser una batalla terrorífica que l'exèrcit monàrquic es va carregar tot els jacobites en qüestió de 45 minuts, com a molt.
Carai,
sí, sí, va ser molt radical, una va ser una matança increïble i molt ràpida. I llavors, clar, si tu veus el paisatge, és un paisatge, un terreny molt, molt pantanós, molt enfangat, on els ocells no hi canten perquè no hi ha arbres tampoc. Vull dir, veus un ambient de respecte. Bé, no tothom, de respecte, perquè la Cat un dia anava amb els cascos passejant la Lola la gossa i cantant els seus Rolling Stones o els Stone Roses o qui sigui i va aixecar el cap i va veure uns quants turistes mirant-se-la
Estranyats, no?
Estuperats, no, perdó, com es diu?
Estupefactes.
Estupefactes, això. Es van mirar la dona estupefacta, després va anar a casa m'ho va comentar i jo vaig dir, home, una mica de respecte, això és un lloc sagrat, no? Però sí que es diu que se sent el soroll d'espases, no? I de fantasmes lamentant la derrota de dita batalla, sí, sí. Doncs una vegada parlat d'aquest lloc de terreny natural, vull parlar d'un altre lloc, de fet és un bosc, i es diu el bosc de Rothiemurchus, que està... Bé, ho vaig mirar per internet, hi he anat, però per situar-te ben bé on...
Per documentar-te, digue-ho, per documentar-te bé, no? Perquè hi ha un rigor aquí, això ho hem de dir, hi ha un rigor en aquest podcast, vull dir que tu no parles per parlar, tu comproves les coses, és o no?
Sí, sí.
Doncs això...
I tant que m'ho documento, home, que si no, aviam que hi hagués algú que ho mirés i, escolta, això que ha dit el Santi és mentida. I llavors, clar, ja quedaries, quedaries en un entredit. No, doncs, ara parlant en sèrio, mirant-ho, posa que forma part del comtat d'Inverness, però, clar, jo he anat com a mínim dos vegades amb la família i puc dir que està tocant a Aviemore, està més a Aviemore que d'Inverness, per exemple. Doncs si anem a aquest bosc, que és un bosc molt maco d'anar a passejar, tenen unes runes molt, molt maques al mig del llac i és molt pintoresc en si. Clar, aquest bosc hi ha la tomba del cap del clan Shaun. Llavors la història diu que, bé, la història i la llegenda, i vés a saber si algú li ha passat. Totes aquestes rutes que, per exemple, fem, saps? Al voltant dels llacs, del llac Ness o del bosc, sempre hi ha una ruta, sempre hi ha un camí. A vegades és molt estret, a vegades tens ben bé un parell de metres d'ample, però normalment és un camí a seguir, saps?
Uh-huh.
Doncs, clar, la dita diu que si surts d'aquest camí i te'n vas bosc endins, el fantasma et repta. Amb dir-te que et repta és que el tio s'apareix. El paio s'apareix i llavors si tu surts corrent diuen que ja no se't veu mai més. En canvi, si tu acceptes el repte, que vol dir que tu no fuges, no ets un covard, m'entens, sinó que et quedes allà i acceptes el repte, llavors ell et deixa en pau.
Ah.
I a part d'això...
Perdona, i tu ho has fet, clar.
No, perdona, jo no he sortit mai del camí.
Mai de la vida?
Mai, mai sortirem del camí. Sobretot en aquest bosc. Normalment sí que surto, aviam, al bosc de Culloden, sí, perquè hi vaig gairebé cada dia i la gossa, doncs, si anés fent tota l'estona el mateix recorregut, la gossa al final s'avorriria. Llavors anem trencant i anem, doncs, pel mig i és fàcil de caminar, també. Però aquest, en canvi, bé, el parell de vegades que he anat no m'he atrevit de sortir de la ruta per si de cas. També diuen que no només hi ha aquest fantasma, sinó que hi ha follets, hi ha elfs i hi ha altres criatures que et faran el tràngol més difícil encara. O sigui que jo, si aneu a aquest bosc, diria que no tempteu la sort.
Bé, tornes a dir el nom perquè no era fàcil de retenir?
El nom es diu Rothiemurchus.
Veus?
El bosc de Rothiemurchus, que si el veus llegit, clar, dius, hosti, és difícil de pronunciar, però és fàcil.
Ara parlem que tu ets a Inverness i ens comentaves coses que tens al voltant, però quan estaves a Glasgow també deu haver algun fantasma, no?
I tant. Hi havia un que es parlava molt, que està a la necròpolis del sud de Glasgow. Al sud de Glasgow hi ha un cementiri que està al costat de l'hospital on treballava la Kat, que... De fet, la majoria de cementiris estan al costat dels hospitals.
Carai.
A tota Escòcia i a tot el Regne Unit.
Sí?
Sí, sí. Home, aviam.
Són pràctics, no?
Com diuen aquí, és el common sense, no? Clar, vull dir, on moren més persones? Doncs a l'hospital. Doncs sempre que veus un hospital, busca un cementiri a prop. Doncs aquest, particularment, té gairebé 250.000 residents. O sigui, déu-n'hi-do, el tros de... I a més pensa que els cementiris aquí no són nichos, vull dir que tots estan enterrats sota terra. És bastant gran.
Uh-huh.
Doncs a aquest cementiri es deia que hi havia un vampir molt alt, saps? D'un parell de metres, amb les dents de ferro, i que deia que es menjaven els nens. I llavors, bueno, fins i tot el 1954... quan van desaparèixer un parell de nens que, en teoria, se'ls van menjar, doncs centenars de nens entre 4 i 14 anys armats amb pals i ganivets van anar a la cacera del vampir. I no se sap si el van atrapar o no. Però t'ho imagina't, centenars de nens amb pals i ganivets anar al cementiri a buscar el vampir.
Quina història. M'ha fet gràcia el concepte resident per la gent que està enterrada en un cementiri.
M'agrada.
No, està bé.
Com ho pots dir?
No, és molt polite dir resident.
Sí, exacte.
Està molt bé. Escolta'm, aquest seria el gran fantasma de Glasgow, doncs és un vampir, eh?
Sí, és un vampir. Llavors ja aniríem... No sé si a tu et sona el típic fantasma de la corba, el fantasma de la corba.
No sóc molt de fantasmes, això no ho hem dit fins ara, però jo no sóc ni de vampirs ni de zombis. A mi aquestes coses m'acaba d'enganxar.
No et preocupis.
Però el fantasma de la corba? De quina corba?
El fantasma de la corba és el típic fantasma que apareix a tot arreu i a qualsevol país del món, vull dir, a Colòmbia, Mèxic, Espanya... Llavors és el típic fantasma que tu vas amb el cotxe de nit i quan gires una corba t'apareix el fantasma i et fa que t'estimbis o qualsevol història.
Sí, és veritat. Hi ha moltes històries d'això.
Ah, exacte. Doncs aquí tenim també aquesta història. Tenim a la 75, que és una mena de carretera nacional, doncs hi ha un tram entre la població d'Annan i Gretna, que venen a ser uns 20 quilòmetres, unes 15 milles, on fins i tot la gent local es neguen a anar en cotxe quan es fa fosc. Imagina't la por que deuen sentir. Llavors diuen que aquí entra una altra vegada, on hem parlat abans, el tema climatològic, no? Es diu que es forma una boira i llavors entre aquesta boira apareix una dona vestida de l'estil victorià i un home vell i van creant accidents de trànsit.
Tu l'has fet, aquesta carretera, o no?
No, jo he anat fins a Gretna, però jo vaig directament per autopista. No m'arrisco a anar per carretera.
Ben fet, ets un home prudent. Ja m'agrada, Santi, ja m'agrada.
Exacte, i de nit tampoc m'agrada conduir, o sigui que normalment vaig de dia.
Clar, i els fantasmes acostumen a sortir de nit. Aquest és un clàssic, no? Sí, eh?
Normalment, apareixen a tot arreu, però normalment és més quan es fa més fosc, no?
Uh-huh.
I deuen estar dormint quan jo vaig per carretera. En fi, deixem el tema carretera. Bueno, deixem el tema carretera, però no del tot. Vull parlar-te del pont d'Overtown, que està a l'oest de Dumbartonshire, que està a prop de Glasgow, diguem, uns 50 quilòmetres, no ens allunyem massa. I aquest és un misteri que fins i tot avui en dia no s'explica. Aquest pont és conegut perquè els gossos se suïciden.
Com?
Doncs
què vols dir?
Que es tiren de dalt a baix.
Van allà a tirar-se dalt a baix?
Van allà, una vegada arriben, i a més es tiren tots pel mateix cantó del pont. O sigui, no és allò que dius, mira, un es tira per la dreta, l'altre per l'esquerra. No, es tiren tots per la mateixa banda. De fet, aquest pont és conegut com el Thin Place, que traduït aniria a ser com el lloc estret, no? I es creu que és com una mena de portal entre el món dels vius i el món dels morts.
I llavors, però aquí el fantasma seria el pont.
El pont és el fantasma en si. Llavors la gent té la creència de que els gossos, amb el seu instint natural, doncs arriben a sentir aquesta força misteriosa del món dels morts i es tiren de dalt a baix. Sí, sí.
Caram, ostres.
És curiós aquest, eh?
Sí, i tant.
No porto la Lola ni de conya.
No, home, clar, ja m'ho imagino. Imagina't que, jo què sé, no.
Què va. Doncs ara sí que saltem gairebé a l'altra punta d'Escòcia. Anem a la costa de Aberdeen. Clar, jo si et parlo de l'abadia de Cruden i tu me la mires, o fins i tot si ho busques per internet, veuràs que bé, és un poble de pescadors i que, de fet, no té res. Bé, de fet, ja és on el Malcolm II, te'n recordes aquell rei que va inventar, com si diguéssim, els jocs de les Highlands? amb, sí, aquell, amb aquell missatger, doncs aquest bon home va expulsar els danesos, els vikings, d'aquella època, de la terra ferma d'Escòcia. Però on realment és famós aquest lloc és perquè, si et digués que el Bram Stoker es va passar les vacances al segle XIX, et sona el...
Aquest sí que em sona, sí, Bram Stoker em sona a Dràcula. Aquí no m'has enganxat, aquesta la sabia.
Molt
Vols
bé.
Dir que es va inspirar en aquests paisatges?
Doncs l'irlandès, sí, es va inspirar en les runes del castell d'Slans, i de fet aquest castell es va inspirar amb el castell del comte Dràcula. És un castell mig derruït, mig tenebrós, i llavors aquest castell no ha estat cuidat, m'entens, durant segles. Llavors, aquí és on es va inspirar realment en la llegenda d'aquest vampir. I, de fet, home, jo encoratjaria a tots els oients que estan escoltant aquest podcast, doncs, que si alguna vegada venen a Escòcia, se'n vagin al Kilmarnock Arms Inn, que és l'hostal on es va instal·lar aquest escriptor irlandès, i aviam si podeu passar una nit sense que
faci res, clar.
Sense que us apareixi aquest personatge tan...
Però això deu ser un reclam turístic, no?
Doncs no crec ni que sigui tan turístic. Jo no diria que la gent va a l'hostal. Bé, sí, algun fric segur que hi haurà.
Home, a la gent li agrada el mar,
sí.
Ja et dic jo que...
És possible. Ara que,
si es pot visitar...
Ara que m'ho comentes, segurament més d'un ho fa. Sí, sí.
Bé, una bona repassada, no, Santi?
Déu-n'hi-do. Se t'ha posat la pell la gallina de piel o
què? Una mica. De fet, tu has fet una selecció, segur que n'hi ha més, no?
Home, una pila. Pues això no deu ser ni el 10% dels fantasmes.
Escolta'm, abans d'acomiadar-nos, volíem compartir amb vosaltres un parell de missatges que vam rebre d'oients quan vam fer aquella pregunta de com ens escoltàveu, com escoltàveu Buscant en Nessie, i vam rebre els missatges del David, que deia que ens escoltava tot corrent, i afegia: per cert, veig que heu allargat la durada dels capítols, no? Jo personalment els preferia quan estaven sobre els 15 minuts, però això és molt subjectiu, en tot cas molt xulos. Clar, és que, Santi, xato, t'animes, tens la làbia esmolada i van sortint coses, no? I la cosa es va allargant.
M'enrotllo massa, però bé, per això ho fem cada dues setmanes, ara, i no cada setmana.
Això és una bona raó, sí, senyor. I l'altre missatge que volíem compartir és el de la Montse, que diu que ens escolta amb el mòbil a la mà, asseguda, buscant imatges i informació de tot el que aneu descrivint, que d'aquesta manera viatja amb nosaltres. Ostres, això és fantàstic, Santi? Que a més d'escoltar-nos, la gent vagi consultant o posant imatges, allò que tu descrius està molt bé, no? I aquesta és una de les grandeses d'internet. Estem d'acord, oi?
I tant, sí.
Bé, ho deixem aquí, el tema fantasmes?
Molt bé, doncs sí, ho deixem fins la següent.
Fins aquí el capítol número 32 de Buscant en Nessie, el podcast sobre Escòcia, els seus paisatges, la seva cultura i la seva gent. Si el que has sentit t'ha agradat, doncs endavant, comparteixa-ho amb tot aquell qui vulguis a través de les xarxes socials o com prefereixis. I si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per correu electrònic a buscantennessie@gmail.com, Buscant en Nessie amb totes les lletres. També ens trobaràs a Facebook, Twitter i Instagram. I a més tenim un blog a internet on anem penjant aquests capítols que anem fent cada 15 dies. L'adreça és buscantennessie.wordpress.com. Santi, moltes gràcies i fins la propera.
Adeu!
El trobareu algun dia, el Nessie?